localitzat un segon mort a Sant Quintí de Mediona després dels aiguats d'ahir. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
És notícia de fa ben pocs minuts. Els equips d'emergència han trobat finalment el que es creu que és el cos de l'home que ahir va ser arrossegat per l'aigua a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, Joan Bota.
Pendent d'identificar, es tractaria del pare del nen de 10 anys, a qui ja van trobar mort ahir en les conseqüències més greus d'uns aiguats previstos que van provocar l'activació de diferents alertes i que van caure amb especial força a Montserrat.
Sant Quintí de Mediona i Montserrat, Miquel Jarque i Maria Núria Rebelle.
La confirmació de la trobada d'aquest segon cos arriba després d'una nit i un matí de cerca incansable. L'han trobat a 800 metres amb un gran desplegament de mitjans aeris, terrestres i subaquàtics. Es van veure sorpresos per la crescuda del torrent. L'aigua va arrossegar el vehicle. El cos del nen, d'uns 10 anys, el van trobar ahir a 6 quilòmetres del lloc de l'accident.
I a Montserrat ha tornat la normalitat, llevat del funicular de Sant Joan, que encara no funciona, i els accessos per carretera, on es veuen grups de treballadors que estan netejant la calçada de pedres i de fang i refent les tanques de la carretera.
Al Catalunya Migdia repassarem totes les conseqüències d'aquests aiguats d'ahir, el dia en què el BBVA ha millorat la seva oferta en l'OPA hostil contra el Banc Sabadell.
Oferirà un 10% més i ho pagarà tot amb accions per convèncer els petits accionistes que d'aquesta manera no hauran de pagar impostos per cap pagament en efectiu. Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic Santiago Niño Becerra argumenta per què creu que ara l'OPA tirarà endavant.
Era esperat i la forma com ho ha fet jo crec que ha sigut molt intel·ligent. Perquè aquesta OPA està orientada als grans accionistes. Jo crec que els grans estaran tots d'acord i uns quants que siguin mitjans que també jo crec que això passarà.
En la crònica internacional continua el degoteig d'estats que reconeixen oficialment Palestina.
El Regne Unit, Austràlia, el Canadà i Portugal, que ho han fet aquest cap de setmana, s'hi afegeix avui França, el país europeu, amb una comunitat jueva més important.
Connectem amb Nova York, on aquesta nit comença una assemblea general de l'ONU marcada per aquest conflicte entre Israel i Palestina. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
Tot i que l'assemblea comença formalment demà, aquest vespre, hora catalana, està previst que diversos països liderats per França intervinguin en una iniciativa per reconèixer l'estat palestí. França, això sí, hi posa condicions. Per exemple, l'alliberament dels hostatges israelians en mans de Hamas.
La transferència integral de les competències en immigració a Catalunya, que s'ha de votar demà al Congrés dels Diputats, continua bloquejada per l'oposició de Podem, que hi continua veient una agenda racista de Junts per Catalunya per competir amb Aliança Catalana. Madrid, Tània Tàpia.
Un no inamovible, segons la formació, que nega que sigui cap atac a l'autogovern de Catalunya. De fet, han molestat i molt les acusacions del secretari general de Junts, Jordi Turull, que acusava la formació de ser anticatalana. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha elevat el to.
Que este señor venga ahora a llamarlos catalanófobos es infame, es una estupidez y es una absoluta gilipollez.
El PSOE sumés la derrota i intentarà buscar una solució per aprovar, ni que sigui alguna de les parts de la llei més endavant.
I a la cultura, protagonisme català al Festival de Cinema de Sant Sebastià, on avui es projecta Los Domingos. Enviat especial, Marc Garriga.
La pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa, que ja va triomfar amb la seva anterior Cinco Lobitos, es col·loca entre les favorites de cara al palmarès de dissabte. És un film incòmode que parla d'una noia que decideix fer-se monja de clausura i tot el que aquest terratrèmol comporta per a la seva família. Tots són elogis per aquesta coproducció catalana que protagonitzen Patricia López Arnaiz i la debutant Blanca Soroa.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, avui des de París, on se celebra la pilota d'or.
I on Lamine Yamal podria coronar-se guanyant el Gran Premi, tot i que els últims dies Dembélé sembla que és més favorit. Aitana també està nominada per la pilota d'or. Veurem si repeteix l'expedició del Barça, que està volant aquesta hora cap a París. En parlarem al Catalunya Migdia després i també ens fixarem en les lesions de Gavi, que finalment haurà de passar per quiròfan, i de Fermín, que estarà unes 3 setmanes a baixa.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ho acabem de saber. Tallada a l'autopista AP7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, en sentit sud, per l'incendi d'un vehicle. Acaba d'informar Trànsit. A la mateixa AP7, aturats a Castellbisbal, a Martorell, en sentit sud, a causa d'un vehicle avariat per obres. Cues a la C65 a Llagostera, en direcció a la costa. Tallada a Mataró, la B-5031, per l'operació policial que s'està fent en aquesta zona. També tallada la B-5106, entre Argentona i Òrrius, per caiguda d'arbres aquesta matinada, i a Rodalies per les obres, en retards que poden superar els 20 minuts als trens de l'R4 amb destinació Sant Vicenç de Calders o Manresa. També afectacions a R2 Sud i Regional Sud a causa d'obres a Castelldefels.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els que ens agrada la fresca estem encantats amb aquesta temperatura d'avui. No toquis res, deixa-ho així. Tenim per dies o no?
Sí, la veritat és que sí. Sobretot, atenció, demà al matí i demà passat, perquè aquestes temperatures encara baixaran més, sobretot les mínimes, les de primera hora del dia. Recordem que avui ja hem assolit les primeres temperatures negatives a alta muntanya que no s'assolien de manera tan general des del 26 de maig, de manera que aquestes han vingut uns quants dies per quedar-se. Bé, serà que després tornin a pujar, però ja seran ja unes temperatures més normals. Diríem que ara ens situarem per sota. Deixem enrere primer les precipitacions de la jornada d'ahir, que recordem que van deixar 129 litres per metre quadrat a Montserrat. Aquestes precipitacions ja són història, almenys pel que fa a la meteorologia, i encara hem d'estar pendent del temps, perquè si bé aquesta tarda s'espera un temps assolellat, tranquil, de cara a aquesta tarda sí que s'esperen alguns ruixats només cap al Pirineu, més occidental, cap a la Vall d'Aran, amb una mica de neu que podria aparèixer per sobre dels 2.000 metres, algun petit ruixat cap al Pirineu Oriental, però atenció cap al tard, perquè de nou s'esperen que puguin aparèixer alguns ruixats localment intensos a la Selva i al Maresme. De cara a aquesta matinada, només concentrats cap a l'àrea de la Vall d'Aran, i atenció, demà a la tarda, perquè tornaran els ruixats. El que tenim clar és que les temperatures davallen, les més altes ara mateix al voltant dels 25 graus només a Malgrat de Mar i a Vilanova i la Geltrú, i les més altes del dia avui se situaran d'aquí unes hores cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i no passaran dels 26.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Després d'un matí molt intens de feina, els bombers han localitzat un cos sense vida a prop de Sant Quintí de Mediona. Tot indica que es podria tractar de l'home que va ser arrossegat ahir per l'aigua quan travessava amb el seu cotxe la riera d'aquest poble de l'Alt Penedès. El cadàver del seu fill, un nen de 10 anys que anava amb ell al cotxe, l'han localitzat a la nit a uns 6 quilòmetres d'on se'ls van dur la torrentada. Unitat mòbil a Sant Quintí de Mediona, José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. La confirmació de la trobada d'aquest segon cos arriba després d'una nit i un matí de recerca incansable. L'han trobat a 800 metres de l'accident, molt a prop del centre de comandament, i precisament on aquest matí hem acompanyat els GRAE subaquàtic, però la recerca s'ha fet també per terra i per aire. Guillem Amorós és el sotsinspector que ha coordinat la recerca.
El cos de l'infant va ser trobat a pràcticament 6 quilòmetres del punt que es considera el d'arrossegament del vehicle. Aquest es considera que està a uns 800 metres aproximadament. O sigui, la diferència és molt alta.
El temps i la baixada del cabal han acompanyat les tasques de cerca que han fet visible zones que ahir quedaven sota l'aigua. Ho detallava Amorós.
Els bombers han donat continuïtat al servei que havia començat ahir, i de fet ja han donat continuïtat aprofitant també que les característiques del dia eren diferents. Penseu que ahir van arribar a baixar 60.000 litres per segon, 60 metres cúbics per segon, i avui estem parlant que la riera en porta una mica més de 100-130 i pico, no? Això ens ha permès treballar d'una manera diferent, i ens ha permès que llocs que ahir hi havia aigua, doncs avui no hi són, i hem pogut treballar-hi amb una intensitat.
I és que es van veure sorpresos per la crescuda desmesurada del torrent, que no arriba a fer 4-5 centímetres d'aigua. Ahir va arribar als 3 metres. L'aigua va arrossegar el vehicle. Llàstima, segons ens expliquen, perquè ja estava a punt d'arribar a l'altra banda de la riera.
I mentrestant, la normalitat ha tornat a Montserrat, després de l'aiguat que ahir va obligar a evacuar una 60 de persones que havien pujat a la muntanya, tot i els avisos de pluja intensa. Ja s'hi pot accedir per carretera, amb aeri i per cremallera, però el funicular de Sant Joan i de la Santa Cova continuen tots dos fora de servei. Des del Patronat de la Muntanya de Montserrat demanen a Interior poder tancar els accessos al parc quan hi hagi risc de pluges fortes. Montserrat, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia, turistes, excursionistes i passejants. Aprofiten el sol que fa ara i tornen a omplir la muntanya de Montserrat. Molts aliens del patac de pluja que hi va deixar aïllades una 60 de persones. És per això que Xavier Paricio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, demana poder tancar el parc quan hi hagi risc d'aiguats. Són declaracions al 3CAT Info.
I així com tenim un pla Alfa 4 per al risc d'incendi en el qual tanquem l'accés al parc natural, estaria bé disposar d'una eina similar que en motiu de perill per pluges torrencials, l'accés al parc natural estigués tancat.
Aparicio creu que si la ciutadania hagués fet cas dels avisos de Protecció Civil, ahir no hagués calgut que els bombers fessin cap rescat. El funicular de Sant Joan, com deies, està tancat, podria recuperar el seu normal funcionament en un parell de dies, i el de la Santa Cova està tancat per tasques de manteniment, no pas pels aiguats.
I encara més conseqüències dels aiguats d'ahir. A Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, encara no saben quan hi tornarà a haver classes al poble. La pedregada d'ahir va fer caure un dels murs del pati de l'escola i també va causar desperfectes a la teulada. A banda, també ha impactat en el sector primari en plena campanya de la sega. Sant Jaume d'Enveja, Jordi Barranca.
Bon dia. Durant el matí, tècnics i bombers han visitat i avaluat el centre i a la tarda es preveu que es prengui una decisió sobre quan i on es reprendran les classes. Municipis i nuclis del voltant, mentrestant, s'han ofert ajuda. Teresa Solsona, alcaldessa.
Més que nosaltres anar en busca dels col·legis del voltant, han sigut ells els que ens han oferit, igual del Tebre com Montells, les seues aules per a poder reubicar alguna classe o algun grup de nens. Estem esperant de que la valoració dels tècnics per a poder prendre consciència, no?, de com ho podem arreglar i de com ho podem fer.
Mentrestant, els arrossers s'afanyen a segar els camps que ja estan a punt i que s'han lliurat. En total, unes 2.000 hectàrees han quedat afectades entre Sant Jaume i la zona de Riumar, ja pertanyent al municipi de Deltebre. La pedra ha fet mal, sobretot a les varietats d'arròs llarg, i per tot plegat reclamen ara peritatge justos.
A tot això, els rius han tornat ja a la normalitat després d'una tarda, la d'ahir diumenge, en què es van haver d'activar diversos avisos per la pujada del nivell de l'aigua. On sí que es continua veient l'impacte de les pluges és als embassaments. En menys de 24 hores han guanyat 2 hectòmetres cúbics, 2.000 milions de litres d'aigua, una mica menys del que gastem en un parell de dies. Els tenim per sobre del 74% de capacitat, 2 punts més que el 10 de setembre, quan va començar la remuntada, i 46 punts més que a la mateixa data de l'any passat. El nivell més alt el trobem a la Llosa del Cavall, amb un 88% de reserves, seguit de la Baells, que se situa al 86%, o Foix, que està al 85%. D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Finalment sí. Finalment, el BBVA ha millorat la seva oferta de compra pel Banc Sabadell. L'entitat planteja ara que la contraprestació sigui tota en accions i no com fins ara, que també oferia diners en efectiu. Aquest canvi arriba malgrat que els màxims responsables de l'entitat basca havien dit reiteradament, a més, que no la retocarien, Laia Ortega.
La nova oferta es concreta en una acció de nova emissió del BBVA per cada 4,84 del Sabadell. Segons el banc de Carlos Torres, això suposa una millora del 10% en relació al que s'havia posat inicialment sobre la taula. A més, el fet que el canvi sigui tot en accions té avantatges fiscals per als accionistes del Sabadell, que s'estalviarien de tributar per les plusvàlues si l'OPA superés el 50% d'acceptació. Una visió que no comparteix en absolut el conseller delegat de l'entitat vallesana, César González Bueno, que ja ha avançat que ell no s'hi acollirà. Ho ha justificat així en una entrevista a Onda Cero.
La oferta es muy débil, es peor que la primera, y además hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos revalorizado, hemos casi multiplicado por 2 desde que nos hicieron la OPA. Los que somos accionistas del Sabadell, los que acudiesen, que yo no voy a acudir, imposible.
Pel president de l'Associació de Petits Accionistes del Sabadell, Jordi Casas, la millora continua sent poc atractiva. Afirma que hauria de ser com a mínim del 30 o el 40% i acusa el BBVA d'estar manipulant el mercat. N'ha parlat als matins de TV3.
Aquí el que ha fet el president del BBVA és manipular el mercat, en definitiva. Ell ha estat insistint reiteradament i cada dia que no incrementaria el valor de l'OPA i ho fa just quan quedaven 2 dies, això acabava el dia 24, per poder-ho fer. És a dir, en el fons, ell jugava a confondre el mercat i espantar en l'accionista del Banc de Sabadell.
El BBVA assegura que ara sí que ha dit l'última paraula i que tampoc allargarà el termini d'acceptació de l'oferta, i aquesta vegada ho ha posat per escrit. Ara la Comissió Nacional del Mercat de Valors té 3 dies com a màxim per validar les noves condicions plantejades per l'entitat basca, i després el Consell d'Administració del Sabadell s'hi ha de tornar a pronunciar. Avui qui ja han parlat són els mercats, perquè les accions dels dos bancs cauen amb força a la borsa, els títols del BBVA al voltant d'un 3% i els del Sabadell prop d'un 4%.
A la informació internacional, degoteig de reconeixements de Palestina com a estat per part de països occidentals en resposta a l'actuació d'Israel a Gaza. França, juntament amb almenys 5 països més, se sumarà aquesta nit al reconeixement que ja n'han fet a les últimes hores el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i Portugal. Ho faran coincidint amb l'inici de la cimera anual de l'ONU, centrada sobretot en el conflicte al Pròxim Orient. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El discurs que el president francès, Emmanuel Macron, té previst aquest vespre a la seu de Nacions Unides servirà per argumentar el reconeixement de l'estat palestí per part de França, però amb condicions. Per exemple, la solució dels dos estats ha de passar per l'alliberament dels hostatges en mans de Hamas i el desarmament d'aquesta organització, així com també pel reconeixement del dret a l'existència d'Israel per part de Palestina. Molts aliats dels Estats Units es van afegint a la llista de països partidaris del reconeixement de l'estat palestí o que donen suport a treballar en aquesta línia. Són pràcticament tres quartes parts dels prop de 200 països que formen part de Nacions Unides. Amb l'afegiment del Regne Unit, el Canadà, Austràlia i Nova Zelanda, la pressió sobre els Estats Units va en augment, si bé la diplomàcia nord-americana considera que donar suport a l'estat palestí seria fer un favor a Hamas. Alemanya, una altra potència reticent, defensa la solució dels dos estats, però considera que ha de ser la culminació d'un procés de negociacions previ. Per cert, que el president de Palestina, que disposa de l'estatus d'estat observador a l'ONU, igual com el Vaticà, no podrà ser present a Nova York perquè els Estats Units li veten l'entrada. Es preveu que Mahmoud Abbas intervengui aquest dijous per videoconferència a l'Assemblea.
I mentrestant, el govern d'Israel ja ha anunciat que no permetrà l'existència d'un estat palestí i que continuarà la seva expansió a Cisjordània, malgrat les advertències occidentals. L'exèrcit ja es prepara, de fet, per un increment de la tensió en aquest territori palestí mentre continua la seva ofensiva a una altra, a la Franja de Gaza. Jerusalem, Jordi Brascó.
L'amenaça de l'annexió de Cisjordània per part d'Israel creix després dels últims reconeixements internacionals de l'estat palestí. Oficials israelians admeten que podria ser una de les mesures que Netanyahu va avisar que prendria un cop tornés de la cimera de l'ONU. N'hi ha que l'exigeixen obertament, com els dos ministres més extremistes del govern, Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich. Seria una declaració formal, tot i que a efectes pràctics sobre el terreny, la presència i la influència israeliana en el dia a dia fan que Cisjordània ja es trobi en un punt molt similar al de l'annexió. Israel ha anat progressant en aquesta annexió silenciosa, aprofitant que tots els focus eren posats sobre Gaza, i ho estan amb raó. A la capital de la franja continua l'invasió terrestre. Ahir, una tercera divisió militar es va afegir a les dues que ja hi estaven operant. Segons dades de l'exèrcit israelià, més de la meitat del milió de persones que vivien a la ciutat de Gaza han fugit.
França s'espera que avui sigui un dels països que també reconegui Palestina. Com us dèiem, bé, doncs França és el país que té una comunitat jueva més gran de tota Europa, gairebé mig milió de persones. El govern francès fa equilibris per mantenir la neutralitat, però no li és fàcil. Avui mateix, una vintena d'ajuntaments d'esquerres han hissat la bandera palestina coincidint amb el gest del reconeixement del president Macron. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia.
Durant la captivité, en plus des conditions difficiles et des services physiques et psychologiques...
És el relat d'un jove alliberat per Hamas sobre el patiment del seu germà encara en captivitat. El llegeix un voluntari en l'acte que la comunitat jueva de França fa cada divendres des del 7 d'octubre. Els hostatges és l'únic que els importa del que passa a Gaza ara mateix. Un dels organitzadors és el Consell Representatiu de les Institucions Jueves de França. El seu vicepresident, Jeremy Haddad, considera que fins que tots els hostatges no hagin tornat a casa, França no hauria de reconèixer Palestina.
Je ne comprends pas, en fait,
no entenc com reconeixem l'estat palestí i podríem aïllar Hamas. De fet, ja veiem que Hamas ha felicitat Macron per aquesta iniciativa. Estan encantats.
No comparteixen, doncs, l'argument del president, que un estat palestí és l'única manera d'aturar el conflicte. I pensa el mateix, però per raons totalment oposades, Beatriz Orés, portaveu de la Unió Jueva per la Pau.
És un mite, un engany, que de manera vergonyosa distreu l'Assemblea General de l'ONU de la que hauria de ser avui la seva principal acció: aturar el genocidi i sancionar Israel.
Pels jueus francesos progressistes, Israel és un estat sorgit d'una colonització i l'única solució, encara que utòpica, és que es transformi en un país on convisquin jueus i palestins en igualtat de drets. Perquè en les actuals condicions, un estat sense fronteres ni institucions, diuen, és una simple distracció de la comunitat internacional.
I als Estats Units, els funerals de l'activista conservador Charlie Kirk han servit de míting polític pel president Donald Trump. Davant d'unes 63.000 persones, inclosa la plana major del govern, Trump ha reconegut aquesta matinada que odia els seus adversaris, Quim Olivares.
I Donald Trump s'ha autocomparat amb Kirk, a qui ha definit com un màrtir per la llibertat dels Estats Units amb esperit noble. He did not
hate his opponents. Ell no odiava els seus adversaris, volia el millor per ells. Aquí és on no estava d'acord amb en Charlie. Jo odio els meus adversaris i no vull el millor per ells. Ho sento. And I don't want the best
for them. I'm sorry. Erika Kirk ha esmentat la Bíblia per perdonar l'assassí del seu marit. On the cross,
our Savior said, a la creu, el nostre Salvador va dir: Pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. A aquell jove home, jo el perdono.
Al final, ella i Trump s'enfosen en una abraçada mentre sonava la cançó patriòtica America the Beautiful.
A 20 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida tornarem a casa nostra i, per exemple, explicar-vos com ha afectat als viatgers avui el tall que hi ha durant tota la setmana a Rodalies, al tram sud de Rodalies de Catalunya.
Catalunya migdia.
Professionals de la construcció i la reforma. A Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
Des d'aquí es veu Tarragona allà lluny.
I des d'aquí es llegeix Tarragona molt de prop.
Ara Tarragona de prop amb el Periòdico de Tarragona. T'acostem la cultura, la societat, l'economia i els successos de Tarragona, la seva àrea metropolitana i el Camp de Tarragona. El Periòdico. Entendre-hi més.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Catalunya migdia. Un quart i mig. El primer matí del tall de l'R2 sud de Rodalies entre Gavà i Sitges no ha comportat problemes greus en el dispositiu que combina trens i autobusos. Els usuaris es queixen, però, que una vegada més els allarguen el temps de viatge i que s'ha informat tard a les estacions.
Per a Barcelona, per aquí. A dónde van?
De fet, aquest és l'ambient a l'estació de Cunit, on comencen i acaben els trens regionals i els informadors redirigeixen els usuaris cap als autobusos. Des de primera hora hi tenim allà el Manel Sastre.
Dosi extra de resignació i de paciència pels 30.000 usuaris que Renfe calcula que es veuran afectats cada dia per aquest altre tall. Els que pitjor ho tenen són els de regionals del sud. Mentre n'hi havia de resignats, altres han vist com la gincama de transbords augmentava la durada del seu viatge a prop de 2 hores més.
Bueno, de moment va estar bé, m'han indicat força bé.
He sortit abans, sí, per ser de cas.
Jo espero que arribem bé.
I el que no pot ser és que surti des de les 5 de la matinada de Reus i estigui arribant a Barcelona a les 9, 4 hores de trajecte.
Si això ens haguessin informat fa 2 setmanes, 3 setmanes de tot aquest lío, doncs avui, a aquesta hora, no estaríem aquí.
Els trens arriben plens a Cunit i sovint hi ha llargues cues per pujar els busos. A Sitges i Gavà també força fluidesa en l'operació bypass que s'ha muntat. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, però es queixa de falta d'informació a les estacions i demana gratuïtat aquesta setmana per compensar l'usuari.
En general, valorem que aquest tall no s'ha informat lo suficient. Creiem que aquesta setmana el tren hauria de ser gratuït, perquè, clar, se'ns tripliquen els temps de viatge.
La Generalitat i Renfe valoren bé el dispositiu i demanen no fer viatges prescindibles aquesta setmana en aquest tram. Hi ha usuaris de regionals que s'han passat als AVEN o han buscat alternatives de transport.
A poques hores de votar-se al Congrés dels Diputats, la delegació de competències en immigració, Podem, no es mou ni un mil·límetre i farà fracassar l'acord de Junts i el PSOE. A més, eleva el to i carrega durament contra Jordi Turull, que aquest cap de setmana acusava Podem de ser anticatalanista. Una acusació que, a ulls de Podem, és infame i una estupidesa, han dit. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Lluny d'acostar posicions o intentar una negociació d'última hora, el portaveu de Podem, Pablo Fernández, s'ha despatxat contra Jordi Turull i li ha recordat que en ple procés Podem es va oposar al 155 i va visitar els líders polítics a la presó. I li ha etzibat...
Que este señor venga ahora a llamarlos catalanófobos es infame, es una estupidez y es una absoluta gilipollez por parte de este personaje al que se le tenía que caer la cara de vergüenza. Que venga esta gente a llamarlos catalanófobos es absolutamente impresentable, vergonzoso y una gilipollez. Gilipollez del senyor Turull.
Podem assegurar que no ha negociat ni amb Junts ni el PSOE i que el seu no és inamovible. Sosté que el redactat de la llei és d'extrema dreta, que respon a una pugna de Junts amb Aliança Catalana i que valida, a més, el racisme institucional. Per la seva banda, el PSOE veu marge i no s'aventura a dir què farà si es constata el fracàs. La portaveu Montse Mínguez s'expulsa la responsabilitat, però deixa la porta oberta a buscar solucions.
El Partido Socialista es responsable de sus acuerdos. Lo que pasa es que al Partido Socialista tampoco le podemos achacar en lo que vayan a votar otros partidos políticos. Y si se ha de recuperar algún aspecto o no, pues lo analizaremos más adelante.
Mentrestant, Junts manté reunida la plana major del partit a Waterloo amb Carles Puigdemont per analitzar la situació. Des del PSOE confien que aquest sotrac no perjudicarà una altra negociació important, la dels pressupostos generals de l'Estat.
I a les files d'Esquerra Republicana també incomoda aquesta posició que sentien de Podem. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, troba incomprensible que Podem suposi a cedir a Catalunya les competències en immigració.
Ens sorprèn i no ens agrada i, a més, ens incomoda. No entenem que partits que es diuen confederalistes estiguin en contra de que Catalunya pugui gestionar competències, especialment les de immigració.
I mentrestant, aquest migdia s'ha inaugurat finalment el monument en record de les 1.700 persones que van ser afusellades per la dictadura franquista al Camp de la Bota, a Barcelona. Davant l'onada de l'extrema dreta a l'Estat, els governs català i espanyol han reivindicat la importància de la memòria històrica per combatre els qui neguen el passat. Sant Adrià de Besòs, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Fa 8 anys que se'n va començar a parlar i avui aquest memorial ja és una realitat. Aquí al parc del campus Diagonal, a tocar de la Ronda Litoral, l'artista Francesc Abad ha aixecat al cap d'un raspall de grans dimensions amb tants fils en forma de tubs negres com víctimes es van assassinar a pocs metres d'aquí al Camp de la Bota. Un símbol per raspallar la història contra pèl, tal com ha dit el secretari d'Estat, el número 2 del Ministeri de Memòria Democràtica, Fernando Martínez López.
Este espacio nos advierte con la claridad de Walter Benjamin que hay que pasar el cepillo a contrapelo por la historia. El filósofo alemán llegó a Portbou huyendo de los nazis. Nos enseñó el significado de la verdad, de no aceptar versiones cómodas ni relatos que suavicen la brutalidad de lo que ocurrió en Europa y en España.
I el president Salvador Illa al seu costat ha afegit que cal prendre nota del passat perquè un dolor com aquest no es torni a repetir.
La història ens ensenya que l'atavió de molts governs davant una amenaça autoritària va tenir conseqüències devastadores. Va ser la societat civil qui sí va saber identificar la magnitud del perill. Avui la situació és diferent, però el dilema moral resulta ser el mateix. A Gaza, a Ucraïna, ens estem jugant els valors que defineixen i definiran la nostra humanitat.
I entre les autoritats convidades, el més buscat aquest matí ha sigut el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per recordar que justament el fiscal general de la República també va ser afusellat aquí, al Camp de la Bota.
Més coses. Els comuns es queden sense un dels principals actius polítics per optar a l'alcaldia de Barcelona a les municipals del 2027, Pilar García.
Sí, és Janet Sanz, la seva actual líder a l'Ajuntament, que plegarà de regidora abans d'acabar l'any. I també deixarà la política institucional després de 14 anys. Ho ha anunciat al mig de la superilla de l'Eixample, el seu projecte més emblemàtic i també el més controvertit del govern d'Ada Colau.
Això no es toca. Que aquesta superilla ningú s'atrevirà mai a desmuntar-la.
perquè la gent la vol, perquè aquesta superilla ens pertany ja com a ciutadans, com a veïnes, com a ciutat. I això és la major i millor victòria amb la que em puc acomiadar.
I una jutge de Barcelona investigarà per primera vegada la Guàrdia Civil per l'espionatge a l'independentisme amb Pegasus.
Han admès a tràmit una querella criminal de l'associació de víctimes Sentinel Alliance, entre les quals hi ha l'empresari i exsenador de Junts, Joan Matamala. És contra l'exdirectora del CNI, les empreses fabricants dels programaris Pegasus i Candiru, i per primer cop la Guàrdia Civil. El portaveu de l'associació és Joan Arús.
Per els indicis que, segons el nostre criteri, hi ha que la Guàrdia Civil també utilitza i opera amb programari espia.
En punt, 2:45 de la tarda, tret de sortida de la campanya de vacunació de la grip i la Covid a la tardor. En aquesta primera fase s'inclouen els col·lectius més vulnerables, com ara les persones de més de 80 anys o les dones embarassades. I com a novetat, aquest any també es vacunarà en aquesta primera tongada el personal sanitari i els infants de 6 mesos a 5 anys, aquí però només de la grip, Mònica Mas.
Sí, se'ls inclou per primer cop en aquesta primera fase perquè són els principals transmissors de la grip i de la Covid. Ho explica Elena Olmeda, que és infermera del Centre d'Atenció Primària i a l'Ambra de l'Hospitalet.
Però nosaltres també, perquè som transmissors d'aquesta malaltia, no? A vegades dius, no, doncs jo no em vacuno perquè ja he passat, no?, amb molts virus, però al final és una responsabilitat social corporativa, no?, que diguem, per mi, per tu i per tots nosaltres. Per mi ha sigut un encert que puguem ja entrar en aquesta primera fase de vacunació.
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que l'objectiu és evitar al màxim les infeccions per no sobresaturar els CAPs i els hospitals quan arribin els pics d'infeccions.
S'ha de fer cada any per protegir-nos en part de la infecció i sobretot de les conseqüències de la infecció si arribem a adquirir les malalties. I d'aquesta manera rebaixar la càrrega de malaltia en el sistema sanitari.
D'aquí unes 3 setmanes, el 13 d'octubre, s'obrirà la vacunació a la resta dels col·lectius, que són persones a partir de 60 anys, els residents a centres d'atenció amb la discapacitat, docents i personal de serveis essencials, entre d'altres. Tots poden demanar cita a través de La Meva Salut o trucant al seu centre d'atenció primària.
El primer informe del Comitè d'Experts per la Transformació i Innovació Social sobre Pobresa Infantil, encarregat pel govern, proposa impulsar un complement de la renda garantida per fer front als costos de l'habitatge. El document constata que les prestacions actuals arriben a poques famílies i que els que les perceben tampoc se'n surten, perquè a Catalunya el nivell de vida és més alt del que hi ha a la resta de l'estat espanyol, Marriera.
Els experts proposen tenir en compte no només els ingressos, sinó també les privacions materials, ja que dues famílies que cobren el mateix poden viure situacions molt diferents en funció de si tenen un habitatge en propietat o han de fer front a un lloguer. Per això plantegen un complement d'habitatge similar al complement de l'ingrés mínim vital que es dona a la infància, al CAPI. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, demana que ara aquesta mesura es plantegi al Parlament, on s'està reformant la renda garantida.
Permetre que via reglamentària es puguin crear complements a la renda garantida. Si aquesta porta finalment és una porta que posem a la legislació, en el futur podríem ser capaços de desenvolupar complements, com fem un complement d'infància, doncs es podria pensar en complements d'altre tipus.
En aquest primer informe, els experts també plantegen una prestació universal per la primera infància i que les prestacions siguin compatibles amb el fet de tenir una feina. Un conjunt de mesures per fer front a la pobresa infantil a casa nostra, que fa anys que s'arrossega i que afecta a un de cada 3 menors, una de les taxes més altes a nivell europeu.
I tenim en marxa des de primera hora del matí l'operació policial per desallotjar un campament il·legal que s'havia instal·lat feia 4 anys als afores de Mataró, on els que hi vivien pagaven a qui havia muntat un negoci aprofitant-se de la situació. Es tracta d'uns terrenys agraris, d'unes 15 hectàrees, on hi vivien més d'un centenar de persones, moltes famílies en situació vulnerable. Els Mossos investiguen els responsables d'aquest assentament. Mataró, Marta Vallès.
Bon dia. El desallotjament és complicat per l'extensió de terreny i perquè molta gent hi vivia de manera permanent. Avui està previst que surti tothom i retirar els elements perillosos, com bombones de butà, dipòsits de combustible o aparells elèctrics, ja que les connexions són molt precàries. El campament era el lloc de residència de famílies amb pocs recursos i gent vulnerable que no havia trobat una alternativa per viure. Pagaven un lloguer de mitjana de 300 euros al mes i 7.000 més si havien comprat un contenidor vivenda. Els qui gestionaven l'assentament, dos germans de Mataró, havien llogat els terrenys a una immobiliària. Els Mossos els investiguen per diversos delictes i avui no han aparegut per aquí. La policia ha escorcollat dos domicilis i un local al barri de Rocafonda de Mataró relacionats amb els investigats. El campament es va crear fa 4 anys i des d'aleshores l'Ajuntament de la ciutat havia denunciat la seva perillositat. David Bote, alcalde de Mataró.
L'Ajuntament està fent un exercici de responsabilitat per protegir les persones, per tot aquells elements de risc vinculats a l'electricitat, vinculats al perill d'incendi.
Prop d'un centenar dels residents al campament estan empadronats a la ciutat i 40 més estaven en procés. Ara tenen 3 dies d'allotjament cobert per l'Ajuntament mentre busquen on poden anar.
Passant gairebé 5 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan, tienes una oferta, te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio, garantizado, compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vender mi coche, et comprem el cotxe. Vender mi coche, et comprem el cotxe. Vender mi coche, et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimecres, programa especial des de Madrid.
Esta proposición de ley se debe a esa pugna que Junts tiene con Alianza Catalana para ver quién es más racista, para ver quién está más en contra de la inmigración.
L'Esquerra espanyola té dues opcions, deixar de dir racistes a milions de catalans i la segona opció és mantenir-se en el bloc del PP i de Vox.
Seguirem des del Congrés dels Diputats totes les reaccions a la votació parlamentària pel traspàs de competències en immigració.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Comencem la cultura al cinema. Això és Los Domingos. És la primera coproducció catalana que entra en competició aquest any en la secció oficial del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula ha tingut una molt bona acollida, tot i que planteja un tema força incòmode, la vocació d'una adolescent per fer-se monja de clausura. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Los Domingos no només planteja un tema incòmode, com pot ser el de la fe, sinó que també ho fa d'una manera que pot deixar insatisfet a tothom, tant els creients com els que no ho són, però aquest és precisament el seu gran valor, el debat que es genera després de veure-la i la tensió que es viu durant tot el metratge a l'espera de si la noia entra definitivament en el convent o es decanta per viure altres experiències abans de decidir-se definitivament. La directora és Alauda Ruiz de Azúa, premiada per la seva anterior i primera pel·lícula Cinco Lobitos i per la sèrie Querer. En declaracions a 3CAT Info ha admès que el film té un aire de thriller psicològic.
O sea, es verdad que yo sí pensé mucho en términos de dónde estaba la, para mí la tensión emocional, ¿no? Que se puede parecer a la incomodidad, supongo, y para mí estaba en poner al espectador en un sitio en el que tuviera que dilucidar hasta qué punto esa vocación religiosa que dice sentir Ainara es un sentimiento, pues eso, espiritual, genuino, divino, o está más relacionado con un mundo adulto que la rodea y que empuja en algunas direcciones.
Les actrius protagonistes són Patricia López Arnaiz, que ja es va endur la Conxa de Plata aquí l'any passat a la millor interpretació protagonista amb Los Destellos, i la debutant Blanca Soroa. El film s'estrenarà als cinemes catalans a finals d'octubre.
I del cinema a la tele.
Saps per què som avui aquí?
Perquè creus que consta el teu nom, Manuel?
Així sona la nova sèrie de Letizia Dolera sobre adolescents titulada Pubertat. És una de les estrenes més destacades d'aquesta setmana a les plataformes digitals, Marta Vives.
Dolera és la creadora, directora i intèrpret d'aquesta nova sèrie de 6 capítols que es podrà veure a HBO Max a partir d'aquest dimecres i a la primavera al 3CAT. Un drama que té com a punt de partida la suposada agressió sexual d'uns nens d'entre 13 i 14 anys i el paper dels adults a càrrec dels denunciants i les víctimes. També en protagonistes adolescents, però en aquest cas en clau de thriller, de misteri, és Incontrolable, una sèrie canadenca creada per Mae Martin amb Toni Collette al repartiment, mentre que Jessica Chastain és la protagonista de The Seven, una minissèrie de 8 capítols d'Apple TV Plus sobre una investigadora policial que s'infiltra a grups d'odi a internet.
I també hi ha novetats a l'univers Marvel.
El gènere dels superherois es fusiona amb l'apocalipsi dels morts vivents a Marvel Zombies, ja ho sentiu, una nova sèrie d'animació que estrena dimecres a Disney+. Els nous herois de l'univers Marvel lluitaran ara contra uns superherois convertits en zombies que pretenen dominar el món.
I abans els esports, filosofia. Perquè el reconegut filòsof francès Roger Paul Douat reivindica la filosofia i el pensament en un món polaritzat amb relats que s'atribueixen la veritat absoluta. El també investigador i divulgador és a Barcelona per presentar Alícia al País de les Idees, que descobreix la filosofia a través del viatge que fa una adolescent pel món de les idees. Montse Camps.
Alícia, la protagonista, és una noia del segle XXI que conversa amb 25 figures importants del pensament, des de Sòcrates fins a Buda, perquè vol saber com viure i afrontar un futur molt incert. Descobreix la importància de les idees i també que hi ha moltes incerteses i aprèn a tenir eines per dialogar justament en un entorn on s'ha perdut la capacitat de debatre, com denuncia Troyes.
Efectivament, un món...
Efectivament, estem anant cap a un món de confrontació.
Où chacun que
un món
sa vérité...
on cadascú pensa que la seva veritat és la veritat. Crec que cal començar escoltant en lloc de començar parlant.
Formuler.
I també crec que cal saber formular objeccions. No considerar que el desacord s'ha de transformar necessàriament en guerra.
I respon així quan se li demana què faria si tingués a la mateixa taula Putin, Netanyahu i Trump.
Je tentarai plutôt de...
El que intentaria fer més aviat és suggerir-los que s'allunyessin de les seves pròpies certeses. Però estic convençut que això no funcionaria. Qui m'ho va ensenyar va ser Maquiavel. La política no és una qüestió moral, sinó que és una qüestió de conquesta i conservació del poder per tots els mitjans possibles.
El filòsof no vol que el llibre sigui un manual, sinó una eina per la reflexió.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Te n'has anat fins a París. Quines sensacions hi ha aquí a París abans que s'entregui aquest vespre la pilota d'or?
Doncs tot i que hi ha un gran secretisme al voltant dels guanyadors, tot i que el Barça és el club amb més nominats, tot i el magnetisme de Lamine Yamal, sembla que aquí esperen avui una gran nit pel PSG. Esportiva avui l'expliquem des de París, on aquesta nit, com ara deia l'Òscar, se celebra la gala de la pilota d'or al Teatre Châtelet, al centre de la capital francesa. Som aquí, al costat de la catifa vermella que l'estan acabant d'enllestir, amb operaris, amb escales, pujats d'escales, encara acabant de col·locar els focus que il·luminaran tots els protagonistes que han de participar en aquesta gala de la pilota d'or. Però, com dèiem, el club és un dels... és el club amb més nominats per aquesta nit. Té 4 nominats a la pilota d'or masculina, 6 a la femenina, Hansi Flick com a millor entrenador, Lamine i Vicky com a millors joves, Cata Coll com a millor portera i nominat també el Barça com a millor club masculí i femení. Lamine i Aitana segurament són els noms més destacats de l'expedició blaugrana, que és a punt d'aterrar a París. L'any passat Aitana ja va guanyar la pilota d'or, la segona consecutiva. Lamine va endur-se el Premi Copa a millor jove i amb aquella sensació, Lamine, que aviat l'extrem català recolliria una pilota d'or. Aquest any, però, les sensacions són diferents a l'expedició del Barça. Fa uns mesos Lamine semblava que era el gran favorit per guanyar, però les Champions del PSG i els registres golejadors de Dembélé sembla que li han donat una mica d'avantatge al davanter francès. Aquí esperen, com dèiem abans, que sigui la gran nit d'un club francès, la gran nit del PSG i també de Dembélé, tot i que el PSG no podrà estar ben representat a la gala perquè té partit a la mateixa hora que se celebra la gala i de seguida ho explicarem. Per cert, el Madrid... com l'any passat, ni rastre. Ara entrarem al detall d'aquesta gala, però des de París, on comença a bufar un vent força fort també, abans de parlar de la gala, hem de mirar a la infermeria del Barça. Perquè ahir ahir el Barça va guanyar el Getafe 3-0 en partit de Lliga, però la nota negativa va ser la lesió de Fermín. Just quan va acabar el partit, Fermín es va deixar caure a terra, es va tapar la cara, va marxar del camp pràcticament plorant. Avui li han fet proves. Marcos García, què en sabem de Fermín?
Ahir Flick i Fermín no feien la millor cara, a un quan el veiem i a l'altre quan li preguntaven per Fermín, i potser avui la cosa no ha acabat tan malament. L'andalús es va lesionar ahir, com dius, en els minuts de temps afegit. Les proves que li han fet confirmen que té una lesió al psoas de la cama esquerra. El pot tenir, això sí, unes 3 setmanes de baixa aproximadament.
Doncs això pel que fa a Fermín, però avui també era el dia que s'havia de prendre una decisió amb Gavi. L'operaran al final, Marcos?
Sí, l'operaran. Gavi no està fent net amb el tractament conservador que us hem explicat darrerament. Haurà de passar demà pel quiròfan, serà demà, per solucionar els problemes que arrossega des de fa dies al menís del genoll dret i que no ha pogut solucionar amb aquest primer tram de tractament conservador. Fa uns dies ja us dèiem que intentaven donar-se uns dies més, una setmaneta més, doncs ha arribat aquest temps, s'ha decidit canviar el pla cap al quiròfan demà i es calcula que Gavi pot estar un mes de baixa.
Doncs Gavi i Fermín, que estan lesionats, evidentment tots dos, o cap d'ells, vaja, serà aquesta nit a París. Tampoc hi seran Lewandowski ni Pedri, que en el seu cas sí que són finalistes a la pilota d'or, però pel que fa a Pedri, molts dels que avui seran aquí a la gala, molts exfutbolistes, segur que tard o d'hora pensen que li acabaran donant la pilota d'or, que l'acabarà guanyant. Ahir, Marcos, nova bona actuació de Pedri en un partit on també va destacar el seu company i amic Ferran Torres.
Sí, ahir més d'un nom va destacar molt i moltíssim. Ahir Barça 3, Getafe 0, 2 de Ferran, 1 de Dani Olmo. Ferran, com dius, l'home del dia amb 2 gols. Olmo molt incisiu en atac, va fer el tercer. Molt bé Eric al darrere, molt polivalent. Segons les dades de la TT, Eric va fer 4 passades de mèrit bones i va recuperar 14 pilotes. Una va ser justament una passada per Ferran, que iniciava un atac de gol. Però dius, i com deies, qui juga una altra lliga és Pedri. 97 intervencions en 75 minuts de joc, 3 passades de mèrit bones, 9 recuperacions, totes dades de la TDT. Flick fins i tot el va poder dosificar al tram final del partit, com també va fer amb Rafinha, amb De Jong i amb Gerard Martín. També polivalent Rashford, en aquesta ocasió va jugar per la banda dreta a la segona meitat. El Barça, després de guanyar el Getafe, és el segon de la Lliga, 2 punts del Madrid, que és el líder.
Doncs tot això va ser el partit d'ahir. Avui el dia protagonisme per la pilota d'or. Aquí a París, 15 graus de temperatura, cel tapat, comença a haver-hi ja molt de xivarri, suposo que sentiu de fons la gent que es va apropant aquesta catifa vermella, que encara, si sentiu, també són grapes que estan de grapar aquesta catifa vermella als operaris perquè estigui tot a punt, perquè per aquí han de passar els protagonistes de la gala. Menys de 4 hores perquè comencin a desfilar tots els futbolistes nominats cap al Châtelet, al Teatre Châtelet de París. L'expedició del Barça és a punt d'aterrar. És el club, com dèiem abans, amb més nominats. L'any passat va ser protagonista de la gala per la pilota d'or d'Aitana, perquè també va guanyar el guardó a millor club, perquè la sensació era que el Barça tenia l'estrella del futur, Lamine, que va guanyar el Premi a Copa, però que tornaria a recollir la pilota d'or. Lamine és un dels nominats, però té un gran rival com Dembélé, que aquí a París, tot i aquest secretisme que hi ha al voltant de la pilota d'or, doncs la sensació va creixent al voltant de que Dembélé serà qui la guanyarà, veurem, perquè l'any passat Rodri va ser sorpresa fins última hora, però és cert, Ruth Vilà, que els dos grans favorits aquests són aquests dos noms, són Dembélé i Lamine.
Sí, Dembélé, que ha guanyat el triplet amb el PSG, amb menció especial per la Champions, ha jugat 60 partits, ha fet 37 gols i 15 assistències. Va contribuir amb un gol o amb una assistència per partit en les jornades decisives d'anar i tornar des dels vuitens de final de la màxima competició europea, amb gols, per exemple, al Liverpool, a l'Arsenal, assistint als dos partits de quarts davant l'Aston Villa i firmant també 2 passades de gol a la final que el PSG va guanyar contra l'Inter de Milà. Lamine Yamal, és veritat que només 17 anys, va acabar la temporada amb 62 partits, 21 gols i 22 assistències, també en gols importants de la fase eliminatòria de la Champions, com els del Benfica, el Borussia Dortmund o l'Inter de Milà a les semifinals, però li faltaria el títol de l'equip. Lamine Yamal, el que sí que podria repetir, sembla, és el Premi Copa al millor jove, al qual també opta Pau Cubarsí.
Doncs la Minca anirà acompanyat de Joan Laporta, el president que capçala l'expedició, de Cubarsí, de Rafinha, Hansi Flick, però el gruix de l'expedició blaugrana la porta l'equip femení. Aitana torna a estar nominada, però no és l'única blaugrana, ni tampoc l'única, diríem, ex-blaugrana, perquè n'hi ha una altra que és favorita, nominades a la pilota d'or femenina, rula sensació, però és que aquest any Aitana està menys clar que la pugui guanyar.
Sí, hi ha molts dubtes i això sembla una final de la Champions, una nova final de la Champions, de lluita entre jugadores del Barça i de l'Arsenal, que és per on es podria decantar aquesta pilota d'or cap a les campiones. Amb dos noms destacats per banda per aconseguir aquest guardó, els d'Aitana Bonmatí i Alexia Putellas, i els de Mariona Caldentei i també Alessia Russo pel que fa a les Gunners. Cap ha destacat especialment en les finals, ni en la de la Champions ni en la de l'Eurocopa, entre Espanya i Anglaterra, però sí que han estat jugadores determinants durant la temporada i durant tot el campionat europeu de seleccions. Alexia, per exemple, ha jugat 52 partits, 27 gols i 21 assistències, ha guanyat Lliga, Copa i Supercopa i va ser la millor jugadora de la Lliga de la temporada passada. Aitana també amb xifres similars i a més de guanyar Lliga, Copa i Supercopa, també va ser la millor jugadora de la Champions i de l'Eurocopa. Mariona, 57 partits, 23 gols, 20 assistències i això sí, una Champions i millor jugadora de la Lliga anglesa. I Alessia Russo seria la golejadora de l'Arsenal, del campió de la Champions i també del campió d'Europa, els dos títols que ha aconseguit amb la seva selecció i també amb el seu equip. La competició entre jugadores del Barça i angleses també es trasllada als trofeus a la millor portera, entre Cata Coll i la portera, per exemple, d'Anglaterra, Anna Hampton, i també a la millor jugadora jove, on Vicky és una de les grans favorites, que haurà de lluitar també amb l'anglesa Michelle Agimau.
Doncs veurem si guanya el Barça en aquesta competició a l'Arsenal o és l'Arsenal qui s'imposa en la vessant masculina. Ja hem dit que el PSG és qui s'espera que sigui el gran protagonista, que aquí ho tenen bastant preparat, tot i que el PSG no podrà estar ben representat perquè té un partit ajornat amb l'Olímpic de Marsella, que es va ajornar ahir, el juguen avui a les 8 a la mateixa hora de la gala. Per tant, la majoria de jugadors i Luis Enrique no hi podran ser. Dembélé sí que hi podrà ser perquè està lesionat i no ha de jugar el partit. I el Madrid, en canvi, sense sorpreses, perquè segon any consecutiu decideix no venir, Ruth.
Doncs això mateix, no hi va ni Butragueño, que sol ser el representant del Madrid en actes institucionals. Xavi Alonso, l'entrenador, diu que tenen el cap en una altra cosa, el partit de demà contra el Llevant.
Nosotros tenemos mañana partido en Levante y es partido de Liga y como he dicho antes, creo que este año nos vamos a muchos puntos y cada partido es muy importante y no mi cabeza no está en eso, de cero, está solo en el Levante.
Doncs Alonso, que sí que admet que veu molts partits, però no vol mullar-se sobre el guanyador aquesta nit i diu que entén les queixes de Vinícius quan el canvia, com va passar en el partit de dissabte.
Doncs a 7:45 començarà aquesta gala, la prèvia al Tot Costa i el més destacat també que puguem viure a la gala i els guanyadors en horari ja de Catalunya Nit. Perquè momentàniament la gala de la pilota d'or, hem de seguir parlant de futbol perquè demà mateix arrenca una nova jornada de Lliga, la sisena, i demà mateix juguen l'Espanyol i el Girona. I els gironins no han començat gens bé aquesta temporada. Segueixen sent els cuers sense cap victòria i només han sumat un punt. Avui Eduard Solà, el tècnic Mitchell, ha insistit que se sent fort.
Sí, que no se sent qüestionat i que continua convençut que se'n sortiran.
No necessito res, estic molt fort i confio molt en mi. Tinc molta confiança en el meu equip, en els jugadors i estem treballant per millorar. A poc a poc sortirem d'aquesta situació, estic segur.
En qualsevol cas, la derrota de dissabte contra el Llevant a Montilivi va fer molt de mal i aquesta setmana hi ha dos partits més, demà a Sama més, dissabte contra l'Espanyol a Montilivi i el Girona els afronta com a cué, havent sumat només un dels 15 punts possibles i sent l'equip més golejat amb 15 gols encaixats. I podria haver canvi de porter demà? Sí. Podria haver-n'hi Livakovic per Gazzaniga, que tot i que Mitchell no n'ha volgut parlar. Sí que ha insistit en el que ha dit els últims dies. Tothom ha d'acceptar aquesta nova realitat. No val que la gala d'or de l'any passat el Girona fos com un dels candidats a ser pilot, a ser millor club europeu.
A ningú li agrada estar en la situació que l'altre dia estaven al camp i fora del camp nosaltres, però és la nostra realitat. Si jo penso, no, és que jo soc l'entrenador que va arribar a portar l'equip a Champions. Ara no és just que jo esté en aquesta situació. No, és just, és el que és. I és la meva realitat. Jo sé estar en la meva realitat i és el que les he demanat als jugadors, que la nostra realitat ara és aquesta, no altra.
I per acabar-ho d'adobar, 8 baixes per demà, Joel Roca i Kravitsov han marxat amb les seves respectives seleccions, sub-20 per jugar al Mundial, Witsel i Vitor Reis estan sancionats i David López, Lemar, Sigankov i ara també Abel Ruiz no han entrat a la convocatòria per lesió.
I sense gaire temps per pair la derrota del Bernabéu, l'Espanyol torna a jugar demà contra el València. Cornellà al Prat és el partit que obre aquesta sisena jornada. Alerta, perquè justament demà, Sergi Andreu, entrarà en vigor una novetat important que afecta els socis pericos.
Sí, l'Espanyol posa en marxa el seient lliure per als abonats amb l'objectiu d'intentar omplir l'estadi. És la primera vegada que s'implanta aquesta iniciativa. Fins ara els abonats ja tenien l'opció de cedir el seu seient convertint l'abonament en una entrada i així poder-la enviar a un altre perico. Ara el club va més enllà i l'abonat pot alliberar el seient, posar-lo a disposició del club perquè el pugui vendre i així obtenir un retorn econòmic tant pel club, que s'endurà el 60%, com per l'abonat, que tindrà el 40%. Aquell que decideixi alliberar el seient el podrà recuperar, si s'ho repensa, fins a 24 hores abans del partit, si encara no s'ha venut. D'altra banda, l'Espanyol avui mateix també ha posat a la venda la litografia del quadre del 125è aniversari de Javier Mariscal, que es va presentar dijous. Es pot comprar a la botiga online. I en l'aspecte esportiu, aquesta tarda a les 5 l'equip fa l'últim entrenament abans del partit de demà. Abans sentirem el tècnic Manolo González de la sala de premsa. L'única absència de cara al partit del València de demà és la del sancionat Pere Milla.
6 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Seguim aquí des de París. Fem una pausa ara i després.
Atenció, Han, de 3, de 3, de 3, de 3. No entra, rebot, Tomic. Final, campió, el Manresa, campió, campió, campió.
El Baxi Manresa, campió, que s'emporta el primer títol oficial de la temporada de bàsquet.
Catalunya migdia.
Això sí que és una pujada i no la de gener.
Però què dius?
Que el setembre costa tot un munt. Tornar a la feina, les classes, el material de l'escola...
Doncs a mi m'està costant zero.
A Nissan tens tota la gamma a 0% TAE fins a final de mes. Perquè tornar a la rutina et costi zero. Consulta condicions a Nissan.es, financiant amb RCI Bank.
Aprofita-ho! Només fins a final de mes. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Rosita, de Pep Prieto. Una novel·la sobre la infància i l'amor que ens salva. Rosita, Premi Prudenci Bertrana 2025. Un llibre de columna.
Després de Txernòbil, a Catalunya es va evitar una tragèdia nuclear. Descobreix tota la història al llibre Els herois de Vandellòs 1, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Una mica menys de 4 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Moment pels ciclismes. El Mundial que es disputa a Ruanda. Ahir van viure el primer gran cop d'efecte. Isaac Vilalta, la contrarrellotge masculina, Evenepoel, es va penjar l'or després de doblar Tadej Pogacar.
Doncs sí, sens dubte aquesta serà una de les imatges que ens deixarà el Mundial de Kigali a Ruanda. Just en el primer dia de competició, Evenepoel va fer bons els pronòstics i va guanyar el seu tercer Mundial contrarrellotge consecutiu. Ara bé, el que ningú s'esperava era que doblés Pogacar, que havia sortit 2 minuts abans que ell. De fet, l'eslovè també era candidat a la victòria contra el crono.
Yeah, I gave my everything. Of course, I'm disappointed. Renko called me, but...
He donat tot el que tenia. És evident que estic decebut. En Renko m'ha atrapat. És increïble com n'arriba a ser de ràpid en aquesta disciplina. És molt bo. Així que xapó en com ho ha fet i amb l'actuació que ha tingut. He vist que ha quedat a un segon del podi. Si ho arribo a saber, m'hauria motivat el darrer quilòmetre, però no en tenia coneixement.
L'or va ser per a Evenepoel, per davant de Jay Vine, Ilan Van Wilder i Tadej Pogacar, quart, a la crono femenina. Or per a Marlen Reuser, per davant d'Anna van der Breggen i Demi Vollering. I atenció, excel·lent Mireia Benito, entrant al top 10, la de Llorenç del Penedès, va ser desena, per darrere dels grans noms mundials de l'especialitat.
Molt contents, com estan treballant en Roberto i el seu staff, està fent una gran tasca, i les noies doncs tenen tota la predisposició en treballar, s'esforcen continuament.
Aquest és Marc Gasol, president del Bàsquet Girona, el Tot Gira, satisfet de l'èxit de l'Uni Girona, que ahir es va adjudicar la Lliga Catalana en superar la final la Penya. És el primer títol de Gasol com a president, però ja és la desena Lliga Femenina de l'equip gironí i la primera dels últims 5 anys. Això a la femenina. En la competició masculina, el títol va anar al Baxi Manresa, que Ernest Macià avui té una trobada i celebració ben singular.
Doncs sí, Laia, aquest matí els jugadors a l'estaf tècnic ho han celebrat fent una paella a una escola de restauració i hostaleria aquí a Manresa, l'escola Joviat, i mira, ara estan fent el dinar protocolari de celebració. M'acosto a l'entrenador, a Diego Campo, que bé, pot dir que aixeca el seu primer títol oficial ACB, primer títol també de la temporada, quarta Lliga Catalana pel Manresa, però el teu primer títol, Diego.
Molt content per l'equip i per l'afició i per com han jugat.
Doncs deixo el Diego perquè és a punt de començar aquí el brindis. Laia, en tot cas, sí que bé, m'agradaria també recordar que avui ha sigut un dia en què hem conegut que el nou seleccionador espanyol serà Xus Mateu. El contracte és fins a l'any 2029 i mentrestant aquí Manresa, Laia, segueix la celebració d'aquest primer títol a dues setmanes que comenci la Lliga.
Molt bé, i Marta García, no sé si tenim temps de dir alguna cosa més.
Doncs sí, bones notícies en el Mundial de Rem. Aleix García, el banyolí, el doble escull amb el gallec Rodrigo Conde s'han classificat este matí per a les semifinals que disputaran dimecres.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva que hem fet des de París, perquè aquesta nit és la gala de la pilota d'or, Lamine, Aitana, noms destacats per veure si poden guanyar el gran guardó, però l'expedició del Barça ja ha aterrat a París i hi ha molts més nominats, és el club amb més nominats, veurem si finalment s'imposa Lamine, Yamal, Aitana i els blaugranes o s'acaba imposant el que diuen aquí a París, que serà la gran nit del PSG a les 7 més esports al Tot Costa.